Ja sabeu que aquesta temporada ens agrada mirar coses que ho està petant, aquest concepte pràcticament que ja s'ha fet popular, és a dir, propostes de tot tipus, de tots els camps de la cultura, però no només de la cultura, qüestions socials, que estan triomfant, que per algun motiu o altre estan tenint molt seguidisme, diguem-ne. Maria Cusó, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui de què parlem?
Mira, d'un fenomen que, de fet, no és nou perquè va començar fa uns anys, però que tímidament s'ha anat fent un lloc al mercat internacional. I tant és així que l'estat espanyol ara mateix mou uns 2 milions d'euros l'any. Avui, més que mai, us convidem a escoltar amb atenció perquè parlem d'audiollibres.
Tom estava construint una casa en un gran valle, al pie de la empinada ladera de una colina y junto a un burbujeante y límpido arroyo.
Clar, qui hagi llegit Los Pilares de la Tierra, això li sonarà. Sí, això són Los Pilares de la Tierra, més amb una veu tan poderosa com aquesta. Però el que dèiem, els audiollibres... De fet,
és
no
el Buixaderes,
diria. Els audiollibres no són un invent nou. Fa dècades que s'enregistren lectures per gent o bé que no pot llegir pel que sigui o perquè no temps per fer-ho, però l'aparició dels smartphones i dels suports digitals han fet que el concepte d'audiollibre hagi anat canviant i hagi anat un pas més enllà. Per tant, en un moment on el multitasking està a l'ordre del dia i on cada cop hi ha més cultura del podcast, hi ha molta gent que s'està començant a sumar a la moda dels audiollibres per anar a córrer mentre estàs fent el sopar. Cada cop n'hi ha més que se'n descarreguen. I a més, si més no, això és el que diuen les dades, perquè actualment es mouen 4.000 títols l'any i els experts calculen que d'aquí uns 5 anys aquests audiollibres, aquestes obres, seran el 30% del mercat literari.
Ja fa uns dies, quan ens acostàvem a Sant Jordi, vam convidar alguns experts per parlar d'aquí 10 anys, com seran les coses.
Com llegirem, no?
Com llegirem, i ens deien efectivament que una de les sortides, un dels camps que tenen més tirada és els audiollibres. I avui volíem preguntar-nos-ho amb la Juliana Rueda, que és enginyera de so, que és fundadora de l'estudi Mute, i que és un dels principals d'enregistrament d'audiollibres. Què tal, Juliana? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la Sílvia Clemares, que és country manager de continguts de Kobo, Espanya, Portugal i Hispanoamèrica, professora del màster d'edició digital de la UOC. Què tal, Sílvia? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, primer, jo tinc la sensació que l'audiollibre és una cosa que ja fa anys i anys i anys que funciona, que no és una cosa ni tan sols dels últims 5 o els últims 10. És una cosa que ja s'ha intentat en moltes ocasions, però sí que he notat en els últims temps que hi ha com una mena de moviment, no sé si aquí, no sé si als Estats Units, no sé si de forma combinada. Això és així? I comença a haver-hi com una mena de necessitat o un mercat fort dels audiollibres?
Jo crec que sí. O sea, en España se intentó en los 80s, no funcionó, pero es un mercado que en Estados Unidos, que realmente es donde el mercado es más fuerte, desde los 80s se produce y ahora mismo es de los negocios más rentables que hay del sector editorial. Sí, no se contempla la salida de un libro sin el audiolibro. Y ahora, digamos, yo desde la producción, desde 2017 he visto un crecimiento exponencial, y este primer semestre, que no ha acabado,
sí,
he producido mucho más que el año pasado. O sea,
que el año pasado entero, o sea, en 6 meses.
No, llevamos casi 30 títulos, 35, casi 40 producidos este año, y vamos como...
No paramos. Sí, ¿qué ha passat, Silvia?
No, el gran canvi és que, clar, quan es van començar a produir audiollibres fa anys, no? Sí. Hi havia els audiollibres amb casset.
Exacte.
Aleshores, a l'accés era molt diferent que quan tens un smartphone. Mm-hmm. Llavors, amb l'smartphone, a l'accés a l'audiollibre i el fet de que tu tens l'smartphone amb tu en qualsevol moment fa que l'accés sigui molt més fàcil. Per tant, et permet el que comentava ella, no? De poder, mentre fas esport, mentre estàs cuinant, qualsevol activitat, amplies les teves hores de lectura. La persona que li agrada llegir, mm-hmm, bueno, nosaltres ho fem molt als nostres socis llibreters, que és FNAC aquí a Espanya, la persona que llegeix, a vegades llegeix en paper, a vegades amb llibre digital i a vegades amb audiollibre. I tu crees els teus espais que en un moment donat utilitzes una fórmula o una altra.
És bona, perquè aquesta hi ha una qüestió intuïtiva que et diria, si hi ha més audiollibres, hi ha menys llibres de paper. Això, amb el que estàs dient tu, és que no, perquè el mateix lector tria el moment adequat. Sí, eh? No elimina el mercat de paper,
no,
o no el rebaixa.
No elimina, sinó que l'amplia.
Ah, sí?
L'amplia, sí. Perquè estàs ampliant hores de lectura. Abans, si tu anaves a córrer, si anaves en bicicleta per Barcelona, bueno, en bicicleta no, perquè està prohibit, però...
No, per Barcelona, anar en bicicleta?
No, escoltant amb auriculars.
No, sí, això sí, sisplau, sí, sí, i tant, i tant.
Perdó.
Però a casa amb la bicicleta estàtica.
Exacte, a casa, molt bé. Entens el concepte. Doncs era un espai que tu anaves caminant, tu no podies llegir, però ara pots llegir. A més, és molt xulo, perquè tu connectes amb que algú t'expliqui una història. Ho comentàvem, sí. No? Que un audiollibre ben produït, ben fet, i els editors, com a editors, fan la seva tasca d'editar i d'escollir les bones veus, el bon tempo que ha de tenir l'audiollibre, t'enganxes immediatament.
Clar, aquí la sensació que tenia ara per als tempos que em dèieu, a mi em sonava això dels anys 80, és a dir, que hi hagués un caset. Probablement fins que no apareixen els smartphones això està extingit? O sigui, l'audiollibre, més enllà de llibres potser per exemple, Xavi Miralles, durant molts anys, un col·laborador nostre, ha estat fent llibres per secs, per exemple, no? I per tant, gravacions. Però per al públic general s'havia extingit pràcticament en un període dels 80-90 fins que surten els smartphones que portem tots a les butxaques, sí?
Era una producció, en tot cas, molt residual. No aquí a Espanya, No tant als Estats Units, que Estats Units i Alemanya, que són els dos grans mercats d'audiollibre, allà s'havien anat produint, de caset...
Però en castellano hi ha muy poquito.
En castellano sí.
Ahora, este año, digamos, Audible y Kobo, Storytel, bueno, hay muchas plataformas que ya hay un canal como latino, castellano, para promover los títulos. Entonces ya hay realmente una apuesta por el sector y hay más oferta para los usuarios de consumir. Digamos, ahí lo que tú estás va a punto de lanzar, lo de tener la opción digital audiolibro.
Sí.
Porque, digamos, a nosotros nos ha pasado experiencias en ferias que muchas veces a través del audio, generaciones que están alejadas del papel...
Sí.
Se enganxen a la història i és com...
Una manera de
atraer-los. ¿Cómo se llama?
Sí. O sigui, en lloc de que... El que dèieu abans, no? Que no només no és que resti, sinó que suma lectors a la literatura. Sí.
Exacte. I a més, passa també amb les dades de... A Kobo que venem llibre digital i audiollibre. De fet, nosaltres vam fer... Nosaltres som una plataforma de venda de llibre digital. Rakuten Kobo és conegut per això. Però teníem en els nostres estudis, entre els nostres usuaris, hi havia la petició de dir, volem una aplicació que puguem llegir a l'e-book i escoltar l'audiollibre. I per això vam començar també a entrar en la comercialització de l'audiollibre.
Us traslladaré preguntes que ens fan els oients, però ara sobre aquesta qüestió, ara que deies el català i el castellà, o en aquest cas deies el castellà, l'espai i llatí, diguem-ne. Hi ha oients que es pregunten en català.
En català...
Existeix, hi ha mercat, sí?
Sí.
Mercat n'hi ha perquè és evident que n'hi ha.
Sí, però... bueno, i de fet ja comencen... Bueno, teniu un company vostre que té un audiollibre.
Sí. Un company nostre que té un audiollibre?
Sí, el Jordi Basté.
El Basté té un audiollibre?
Sí, ah,
no, nosaltres.
Els coloms de l'esqueria. Els coloms de la boqueria el teniu amb audiollibre.
Però és ell.
No. Bueno, és d'ell i de...
Sí, no, però...
Del Marc Artigau.
Del Marc Artigau.
No.
El Buixaderas i Nere Alfonso.
Home, carai. T'he de dir que és superfitxatges, també, carai. Per doblar aquest llibre.
Però hi ha diverses qüestions que també ens apunten, no? Sí. Hi ha gent que... segur que hi ha gent que en el contacte amb l'audiollibre no l'acaba de veure clar, en el sentit que hi ha molt purista, quan parles dels llibres, hi ha molt purista del llibre. És a dir, hi ha el purista de l'objecte llibre, fins i tot quan es parla de lectura digital. Hi ha gent que ens diu, ostres, vols dir que és el mateix? No és ben bé el mateix que llegir...
No.
Sí, digues.
Mira, a tot el món, o sea, la tradició oral viene implícita en nuestro ADN desde el principio de la historia. A todos nos gusta que nos cuenten historias. Es, si una historia está bien contada, te puede generar un momento placentero de escuchar una historia y de conectar con las palabras que un autor ha puesto en su libro. Entonces, si tú le das el tiempo, el espacio, dejas respirar al oyente para que se imagine y utilice su imaginación, igual que cuando lee el libro físico, la experiencia es placentera. O sea, te enganchas a la historia y, lo más importante, quieres seguir escuchando. Y además, si utilizas buenos actores para hacer este proceso, actores que te hagan sentir la tristeza, la alegría, la emoción, el la miedo, intriga. La intriga, que a través de su voz realmente te dejen ver toda la película, entonces ahí es, te va a enganchar, es muy difícil que no te enganche. Uh-huh.
Al final, és una qüestió d'aprovar les coses. Molta gent parla de l'e-book o parla de l'audiollibre, però no ho han provat. Mm-hmm. Llavors, el que sempre diem és agafar un reader de Kobo i comença a llegir en digital quan estàs a la platja, per exemple, o agafa un audiollibre, ves a la pàgina web i ves provant perquè tens mostres. Llavors, prova-ho. Llavors, quan ho hagis provat, pots jutjar-ho.
Mira, sobre una cosa que abans deies, de la connexió entre l'audiollibre i el llibre digital. Me'n recordo que quan vam parlar d'aquest tema fa unes setmanes, hi va haver una cosa que em va impactar, però no hi havia pensat, que no sé si això ho demanen els consumidors, i si és possible tècnicament fer-ho. Que és que tu puguis tenir un llibre digital i també l'audiollibre, i igual que tu quan acabes de llegir, pares de llegir una estona el llibre i ho pares a la pàgina 30, diguem-ne, aquí tu poguessis escoltar fins a la pàgina 30 i quan tornes a recuperar el llibre llegit estigués ja a la pàgina 30. Això és possible tècnicament?
Que es coordinin, no?
Exacte.
És a dir...
No sé si t'he deixat...
No, però és que... estem en el que és lectura digital... Està canviant constantment. Mm-hmm. És a dir, que, no sé, ara tenim els altaveus intel·ligents, sí. No? És a dir, que anirà canviant molt i, òbviament, tot podrà arribar a ser com molt més...
És que saps què m'imaginava? Sí. Tu vas amb el tren,
sí.
I estàs llegint el llibre físicament, però pares i t'has d'aixecar.
Clar.
Vull dir que llavors et poses uns auriculars i continues llegint.
I continues,
no?
Sí, sí.
I per al punt on
acabes
estaves.
Acabes d'obrir un nínxol de mercat, Xavi?
No?
Bueno, ho tindrem en
sentit,
compte,
Tindria sentit.
Ok, d'acord. Google, d'acord. Ves a la pàgina 30, no?
Exacte. Sense dir-ho, que ja ho sàpiga.
Que ho
pensi. Deixa'm escoltar un altre fragment.
Es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer.
Val, ara la part tècnica. Algunes de les veus que sentim són molt conegudes, dèiem el Buixaderes...
Núria
Medievilla, que en fi és una icona del món del doblatge. S'assembla per ells el fet de doblar una pel·lícula amb... No?
No. El proceso para ellos ha sido... terapéutico, casi. O sea, ha sido complicado porque estos son profesionales del sector maravillosos, o sea, es gente súper talentosa que han brillado en su campo durante mucho tiempo y pensaban que era mucho más similar al doblaje y nos hemos encontrado que es una disciplina completamente diferente, se transmite desde otro lugar, es todo mucho más íntimo, más cercano, más sutil, donde todas sus skills de actores no funcionan, pero hay que limar muchos vicios que para el audiolibro no son necesarios. Es un proceso de mucha concentración, de estar conectado todo el tiempo con la historia, porque realmente el libro cambia frase a frase. Entonces tú tienes que saber desde quién narras, cómo lo narras, cómo suena cada personaje que entra, porque normalmente una sola voz hace las mujeres, los niños, los hombres, los abuelos, varios hombres a la vez, varias mujeres a la vez. Digamos, Nuri, cuando hicimos Orgullo y Prejuicio, ella al principio me decía, yo no voy a poder hacer las cinco hermanas. Y yo le decía, ¿sí vas a poder hacer las cinco hermanas? No, porque todas tienen un rango de edad muy similar y soy yo, ¿no? O sea, le dije, cuando entiendas el carácter de cada una, vas a ver que te saldrán solas. Y al final hay un momento donde hablan las cinco y yo, ¿qué? ¿Sí vas a poder, no? Y me decía... Hombre, sí, es que ahora sí lo entendí. Y es impresionante verlos cuando logran conectarse con la historia.
Tinc dues preguntes més per vosaltres. La primera, els audiollibres inclouen música o efectes? O això es tendeix a eliminar, diguem-ne, i al final és una narració bàsicament oral, un discurs?
Poden tenir-ne. Tens des d'audiollibres amb una única veu, com ella comentava, audiollibres amb diverses veus, i després, nosaltres, per exemple, als Països Baixos, que hem produït un audiollibre, i és un audiollibre, és una novel·la de misteri que passa a l'Amsterdam dels anys 20. I per, com que és de misteri, han incorporat, han recreat els sons de la ciutat, de lo que sonava la ciutat d'Amsterdam als anys 20, que era molt diferent a lo que és ara, no? Llavors, depenent, tu lo sabes mucho mejor, no? Però és que depenent molt del text, et demana una cosa o una altra.
Perquè el, el gènere que s'utilitza més per l'audiollibre és un concret o no? És, pot ser qualsevol cosa.
Autoayuda.
¿Qué dios?
¿Qué dios?
Mucha autoayuda. Novela histórica, por lo menos nosotros hemos producido mucha novela histórica. Empieza a hacerse mucho thriller policíaco, novela negra. Y yo empiezo a ver que las editoriales empiezan a ver un foco de interés en el infantil, que es un formato que yo creo que... Pero yo creo que necesitaban establecer primero como sus bestsellers y más representativos para llamar la atención del formato.
Però l'infantil, en el fons, l'expliquen els pares. Vull dir que sí que és un llibre que històricament és molt oral, perquè un pare el primer que fa abans d'anar a dormir és llegir un conte.
Exacte. Tinc una última reflexió tecnològica que heu de tenir en compte, que m'ha vingut ara al cap.
Vendo idees.
Sí, exacte. Hi ha una cosa que passa amb molta gent que se'n va dormir llegint. No? Es posen al llit i treus el llibre, el llegeixes, i quan t'adorms et cau a sobre el llibre. I per tant queda a la pàgina, més o menys. Què passa si estàs escoltant i t'adorms i, en fi, t'expliquen tota la història mentre estàs dormint?
Home,
hi hauria d'haver un sistema que detectés que t'has adormit i s'aturés la gravació.
Es pot arribar a aturar, però en tot cas tu...
Tornes enrere. Sí.
Tornes enrere. És igual, amb el llibre digital també, si t'adorms llegint amb el reader...
Bueno, clar, pots començar a tocar botons i acabes el dia següent amb una ampliació del que sigui o un altre llibre, efectivament. Bé, la vostra sensació, ja per acabar, és que això va amunt i que el creixement és exponencial a Espanya?
No només a Espanya, a tot el món, però els creixements a tots els països és altíssim. Si tenim en compte, per exemple, les dades, i creixerà molt més, si comparem les dades que acaben de sortir, que l'Associació d'Editors Americans ha tret a Estats Units, que hi ha més del 50% de la població dels Estats Units ha escoltat un audiollibre. Aquí les últimes dades de l'any passat eren un 3% de la població espanyola, que ha augmentat molt, perquè han tingut dades últimes que és molt més alt, però clar, el creixement serà...
Ja no és tan raro hablar de audiolibros. Sí. Hace 2 anys era, para ciegos. Y ahora es como, yo he ido cuando voy a correr. O sea, empieza a ser un formato más natural de compartir.
La Juliana Rueda és enginyera de so, fundadora de l'estudi Mute, un d'aquests principals d'enregistrament d'audiollibres. La Sílvia Clemar és country manager de continguts de Kobo, Espanya, a Portugal i a Hispanoamèrica. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i explicar-ho.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Maria. Fins ara.